cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. Bona tarda, Agustí.
Hola, bona tarda, Sari.
Tornem a parlar amb Agustí Centelles, de les 27 pedres d'Amposta, que avui ens introduirà una mica sobre el sistema de xakras extracorporis. No només hi ha xakras en el cos, encara que no els podem veure, sinó que a banda tenim més coses, no, Agustí?
Una mica més avançat, en el que s'està movent ara, en totes les novetats que estem tenint ara actualment.
Sí, pues... Agustí, perdona, ja... Però molta gent, com que les coses que no es veuen costen de creure...
Sí.
Ja és una mica complicat això de tenir 7 xakras al cos. Doncs imagina't el que pot ser tenir xakras extracorporis. Ens pots explicar una mica tot plegat?
Sí, llavors és un sistema molt avançat de desenvolupament, d'obertura espiritual. Llavors, doncs, bueno, tenim, tots sabem que al cos doncs, tenim 7 xakras, de l'1 al 7è, que pues, bueno, pues, la seva funció és ajudar-nos a desenvolupar-nos en tot el que fa respecte aquí a la Terra, a lo que vivim cada dia, i ens ajuden a convertir-nos en un en el planeta. O sigui, l'objectiu de quan se desenvolupen és de sintonitzar-nos al màxim en el planeta i viure en ell en harmonia. Que faena tenim per a poder... Sí. Viure en harmonia al planeta. Però bueno, però tot i així, ara en aquests moments, el planeta està fent un moviment evolutiu. No sé si has sentit parlar, i tots aquests moviments, tot aquest moviment espiritual que està havent avui en dia se correspon en un moviment de la Terra. Llavors ara, pues, este moviment, este creixement espiritual és la resposta a l'obertura d'estos centres. En el moment en què es van obrint estos centres d'energia extracorporis, la persona pot arribar a quotes més altes de freqüència i de capacitats a nivell espiritual.
Però, Agustí, estos xakras extracorporis,
sí,
on es localitzen i com es van descobrir? Perquè és tota una novetat.
Claro. Bueno, se localitzen, los extracorporis són del 8 al 12, de l'1 al 7 los coneixes.
Sí.
I a partir de dalt, o sigui, anant continuant per amunt,
vale,
dos pams, sis pams, 10 pams i 20 pams, penso, més o menys, si no te'ls he dit tot, més o menys, però estan més amunt. Estan alineats al centre del cos, van seguint la mateixa línia que segueixen los altres 7, i van situant-se per amunt. Estan fora del cos, en línia recta, cap a lo superior, cap a dalt. També n'hi ha un altre, que és el xakra zero, que si tens coses que vam parlar,
sí,
que està situat a baix dels peus,
sí,
i en el moment en què actives, comences a obrir per dalt, este també s'ha d'obrir-se i ha de funcionar en ple rendiment, perquè per lògica, com més alt obris, més bons fonaments has de tindre. Igual que qualsevol edifici, igual que un arbre, has de tindre molt més bona terra. Llavors, estos centres han anat sortint, los antics mestres fa molt de temps, los mestres espirituals de la nostra història, van ser los únics que van poder disfrutar i expandir i ficar al servei dels demés tots estos centres. Llavors, i ara ara pues, mos ha arribat una mica de que l'oportunitat, la gran oportunitat de poder obrir naltros. Llavors això és, entra dintre dels coneixements espirituals més avançats i que ja parlava pues, los coneixements hermètics, no sé si coneixes, Hermes Trismegisto,
sí.
Ja en parlava de tots estos centres. El que passa que, claro, és un tema que si tu no hi estàs una mica sintonitzat, no els vas obrint, són molt difícils de comprendre, bàsicament pues, perquè, claro, no estan dins del teu abast de coneixements. Llavors, una mica la gent que ja té una predisposició a l'espiritualitat, que la treballa, que s'hi fica, pues, va rebent la informació en cada moment que necessita per anar podent-los coneixent i descobrint, obrint, limpiant. Llavors, aquesta gent, pues, poquet a poquet, han anat fent els seus escrits, han anat fent les seues descripcions, ho han anat ficant en llibres, i ara pues, hi ha una... no molta, però pots trobar una mica de bibliografia per a poder conèixer i ficar-te a treballar en estos centres. Llavors, pues, bueno, si vols t'explico una mica
sí.
Cada centre d'estos, què és el que fa, perquè pues, és, la veritat és que és molt xulo, no?, tot aquest tema, perquè, clar, mos estem ficant ja en capacitats molt àmplies, no?, s'està trencant, se trenca... vull dir, l'objectiu d'estos chakres és que la persona se pugui sintonitzar en el seu déu interior, en la seva part més elevada.
Val. Agustí, o sigui, estem a la coronilla, al chakra 7,
sí.
Vale? Un pam més a dalt, 8 tenim, no?
Molt bé.
Què passa amb aquest chakra 8?
Este és el centre d'energia d'amor elevat, amor diví. Llavors aquí se troba la compassió, però més ben entesa, la generositat espiritual. També se troben els residus kàrmics, tot el que portem d'altres vides acumulat i que pues, ho anem arrastrant o tu ja coneixes que el tema del karma són temes pendents, temes que s'han de resoldre i que si no se resolen se van acumulant. Llavors, en el moment en què obris este centre, comences a limpiar tots aquests residus de manera molt avançada. O sigui, tot el pes que un porta d'altres vides, pues tot això se va limpiant-se, obrint també el centre zero. Saps allò que vam parlar a la Terra?
Sí, sí.
En aquesta Terra, el cardíac també treballa molt, el cardíac se potencia moltíssim, acaba sent un dins de la persona, en el moment en què obris per dalt, comences a sentir un munt de coses pel cardíac, s'expandeix moltíssim perquè és l'encarregat de fer que això no tapone o no bloqueja el sistema corporal. Antes, pues bueno, i també el que fa el chakra 8è és activar les capacitats espirituals de la persona que té en aquell moment, que pugui ser la telepatia, pugui veure l'aura, els somnis lúcids que diuen, els viatges estos fora del cos, totes aquestes experiències que n'hem sentit parlar, de gent que està ja una miqueta avançada, se troben, s'activen en este centre, en el 8è.
Molt bé. Pot haver-hi algú que de manera natural estiguin treballant? Amb...
Sí, sí, sí. Bueno, ja t'he dit, molta gent d'esta que ja fa viatges fora del cos,
sí.
o que veu l'aura,
sí.
A lo millor ell conscientment no ha treballat el chakra 8è, però ja el té obert pues, per pròpia naturalesa, per la seva feina que ha fet, per la seva actitud davant de la vida, per totes les per haver crescut, haver tingut un sistema corporal molt equilibrat que li ha permès accedir en un moment determinat, en una circumstància, haver pogut casualment obrir este centre, ja que tot ell estava preparat per a que així pogués ser i pogués fer servir aquestes capacitats. Sí, sí, jo crec que hi ha molta gent que el 8è centre lo té obert avui en dia, no? Tot el tema este de sincronicitats també se'n donen, també té que veure en estos centres. Jo penso que sí que hi ha gent que el 8è lo pot tindre obert. Més amunt, ja no sé. Després també pot ser que el tinguin obert una part. Són centres que són molt més grans i molt més potents que els corporals. Llavors, pots tindre una part d'ell oberta i l'altra pues, tancada, latent, esperant a poder-se ficar en funcionament. La potència és molt gran d'aquests centres, llavors comences a moure molta energia.
Funcionen com els altres, girant sí. per obtenir energia.
Sí, funcionen com els altres. Tenen la diferència entre els altres que aquests tenen com una espècie de cablejat, és com si hi haguessin diferents cables, no tenen un color com tenen els altres. Estos tenen molts de colors, depenent de la persona, quines parts hagi desenvolupat, tindran un color o un altre. Normalment, quan la gent que els visualitza, els veu de, així, un, que és una persona que estigui equilibrada, veu tots els colors de l'arc-iris a cada centre. I és perquè ja la potència és molt gran i llavors la llum que hi ha allí va depenent de com s'encara este centre. Perquè has vist que he parlat de coses molt, molt àmplies, no? Tot el tema de les habilitats psíquiques, la telepatia o veure l'aura, doncs depèn de quin altre enfoqui que és més tu, doncs el teu centre tindrà un color o un altre.
Seguim més a dalt?
Sí.
Un pam més a dalt? Dos pams jo... després de la coronilla?
Sí, allà ens trobem el novè. Al novè ens trobem en el pla de la nostra ànima. Que normalment s'han agafat i s'han resumit en tres, no? Un és el pla de creador, una persona molt creativa, que del no-res li venen les idees o li ve la inspiració, quan parlem d'inspiració divina, del creador, del creatiu, i dius, hosti, com és possible que se li hagi pogut acudir a aquesta persona aquesta idea tan bona, no? Pues, aquestes habilitats, este pla, o sigui, aquesta persona... té un chakra novè potencialment obert. Després està el pla del sanador, que és aquella persona que cura, que té habilitats per a poder sanar, ja sigui a un nivell espiritual, energètic, o a nivells molt més potents, que ja són casos molt especials, no? Ja anaríem a parlar a mestres, no? Com Jesús o com... que eren gent que ficaven la mà damunt i ja els curaven automàticament. I llavors està el pla que els engloba els altres dos, que és el mestre. El mestre és sanador i creador a la vegada.
Sí.
I llavors, pues, bueno, quan obris el novè centre, comences, prens consciència de quin és el teu pla bàsic de la teva vida, d'aquesta vida, de la teva ànima, i se te potencia, se te abre totes aquestes facultats com a creador, com a sanador, com a mestre, el que tu sigues en aquell, el que tu sigues en el que hagi contingut a la teva ànima. Llavors, això ja és potentíssim, poder entrar en aquests temes del pla teu, de saber allò de dir quién soy, a dónde voy... I de d'on vengo, pues aquí hi hauria una mica de l'explicació de tot això, no?
Ah, hosti, i no és una mica perillós? Perquè de vegades quan una persona té aquestes capacitats, o per exemple està ja no, només, per exemple, amb els seus chakras corporis funcionant, és com una arma de doble fil. Vull dir, potser l'ego es potencia, potser ets una mica com un caramelo, no? Per a entitats. Saps què te vull dir?
Sí,
de vegades pot ser perillós, no?, d'estar molt en consciència.
T'explico una mica com va fer sent tot el procés. Aquí, en lo principal, en el moment en què tu comences a obrir per dalt...
Sí?
A veure, quan tu tens... T'explico. Tu tens los set centres de en més o menys consciència, los teus set centres corporals, i llavors la teua visió del teu món... està molt centrada en tu mateix. Llavors, el primer que es fa, que passa quan un comença a obrir per dalt, és que este centre se desplaça de tu, del teu interior, se desplaça a molt més... comença a tenir una visió molt més gran de lo que realment és. La consciència s'amplia tant, llavors tu deixes de ser el centre.
Molt bé.
Este deixar de ser el centre implica que hi ha una gran mort de l'ego.
Te pots convertir en no res.
O en tot.
O en tot. És bueno, yin i yang, és tot el mateix.
Exacte. Ahí està el secret, no? De deixar de voler ser alguna cosa per a simplement ser.
Molt bé.
Llavors ja este procés va paral·lel en l'obertura. Per a poder obrir, per a poder... cada vegada que tu fas una petita obertura, automàticament també fa un efecte d'ona. Vull dir, tu obres una miqueta el vuitè i automàticament el setè, el sisè, el cinquè, el quart se van obrint en consonància amb el que tu has obert per dalt per a poder també gestionar tota l'energia que va entrant. I a la vegada hi ha un... O sigui, se necessita que tu soltigues, que tu te rendisques, que el teu ego se rendisque en este nou nivell. O sigui, no pots obrir per dalt si tu encara estàs en l'ego dels chakres corporals, dels chakres corporis. No, peta. Arriba un moment que tu no pots sostindre allò. I entres en malestar, inclús pues, físic o psíquic, no? De tindre... Pues, pots, si tu no ho soluciones, no ho soltes, pues, o una cosa de dos. En el moment en què tu voldràs mantindre-ho a obert-lo de dalt i continuar en ego, pues, te trobaràs malament. Clar. Només tens dues opcions. Si vols estar bé, o soltes l'ego o tanques.
Ja, però això de l'ego, Agustí, mos costa molt, eh?
Bueno, és un dels grans hàndicaps de Judes, n'hi ha un munt avui, eh? Avui en dia l'energia que hi ha, que està vibrant el planeta, que mos està arribant, mos està, per una banda, mos espentella una miqueteta, en tot el tema de l'ego, però per una altra banda hi ha molta ajuda i molta assistència perquè quan este ego se solti estiguéssim perfectament acompanyats i perfectament atesos i en el nostre camí, perquè, clar, soltar l'ego implica soltar tot lo vell, tot lo conegut i obrir-te a lo nou.
Ja.
Això és que és importantíssim. I en este cas dels chakres espirituals, lo nou és immens i absolutament desconegut, perquè és que és un món que realment nou completament.
Sí, però les persones som conservadores i allò de más vale lo malo conocido, en aquest cas, tira molt, no? Sobretot quan és el que tu dius, no? Quan és una cosa desconeguda.
L'ego és això, simplement. L'ego simplement és això, de dir, no, yo me quedo con lo que conozco, porque lo que no conozco, pues no sé lo que me pot portar-me.
Ja.
Quan tu simplement... O sigui, i en definitiva, també s'està oposant a un mateix, perquè quan un vol obrir-se a dalt, quan hi ha alguna part d'un mateix, o sigui, quan la persona... Perquè això va una mica lligat en el que tu vols, eh? Vull dir, aquí això sempre és per ressonància. Si una persona té dins seu una inquietud d'obrir, serà quan se ficarà a fer aquest tipus de treballs.
Sí.
Si un no la té, pues, ja no se ficarà, ja estarà bé, ja t'estarà. Antes el tema està aquí, en la dissonància entre una part teua que vol obrir-se per dalt, vol continuar l'experiència de l'espiritualitat, i una altra part que se resistís i vol aguantar el vell. Aquí està el tema. Vull dir, el problema que un estigui sempre al mateix lloc, en tot el conegut, no n'hi ha cap. No és cap problema. El problema és quan un mateix hi ha una part que diu una cosa i una altra part que diu una altra.
Aquí hi ha un conflicte.
Aquí hi ha el conflicte.
I un neguit, perquè la persona que es troba en aquesta situació pateix molt. Pateix molt pel que intuïs, que hi ha alguna cosa més que no pas el que està fent.
Sí,
però s'estima més.
Hi ha una part que ho vol i que li fa donar passes en aquella direcció, però, claro, l'altra li estira cap atràs. I, claro, llavors, si hi ha una part que t'estira cap una banda, l'altra cap hasta l'altra, però no xales gens.
Desgraciadament, sol passar, Agustí, que la gent se queda com està, eh? Són pocs. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. ¿No? No
jo
sé.
Que
no vull pecar de vanitat, ni
no,
vull...
No.
Vull
no.
Dir, jo estic en el procés, com tothom.
És correcte, que dius que los llamados somos todos, ¿eh?
Sí.
I el que s'elegeix és un mateix.
Sí, molt bé.
És un mateix el que realment fa el moviment de soltar aquell pes, de prendre la decisió conscient de tots els seus cossos, de tota la seva grandesa, de dir, no, això no ho vull i m'obric a lo nou, sense res a la butxaca, no? Vull dir així, tal com un és, sense cap proper, sense cap estructura antiga, sense cap informació vella, que és l'única manera, quan entres en aquests temes ja així tan, tan elevats, tan avançats.
Agustí, seguim endavant, perquè anem curtets de temps.
Sí, sí, sí.
No sé si havies acabat amb el xacra, no, però ens queden el 10, l'11 i el 12.
Bueno,
amb la qual no sé si podràs fer-ho tot una miqueta de breu.
Tranquil, sí, ho faig així breu. Així dono una pintellada, que,
sí,
que així podrem saber una miqueta més de, en general de lo que va tot.
Uh-huh.
Bueno, han parlat de que al novè està el pla de la nostra ànima, el més personal del creador. Hi ha els programes, imagineu-vos programes informàtics,
sí,
on s'inclouen les habilitats psíquiques completes de l'individu. Les per aprendre en esta vida, totes les que l'individu s'havia proposat d'aprendre en la vida actual, i les apreses en totes les vides anteriors. O sigui, hi ha una quantitat d'informació terrible. De habilitats, de el seu potencial, per a poder desenvolupar tot el seu potencial al màxim.
Però tot aquest coneixement de moltes vides te deu venir en un instant d'un segon, perquè seria una bogeria, no? Tantes vides que hem viscut.
Sí, en el moment en què entres en tot aquest món espiritual, el concepte de temps, el concepte d'espai...
No existeix.
És molt diferent.
Sí. No existeix de la manera que entenem nosaltres.
Exacte, hi ha una simultaneïtat, hi ha un altre lloc on, des d'on tu accedeixes a la informació i tu només tens a la consciència la informació que necessites, la resta no la tens. Llavors, simplement has de confiar en aquests canals que se t'han obert, simplement per experiència, perquè saps que quan la necessites t'arriba. I aquí una mica estan totes aquestes habilitats, que clar, això només se te manifestaran en el moment en què tu ho necessitis i estigues connectat i equilibrat, i este centre estigui equilibrat i obert.
Val.
Vull dir que és increïble. Llavors, però aquí estan els programes. O sigui, l'únic que hi ha és la informació. Que normal,
no estem al nou encara.
Sí, no s'activaran hasta que no s'activi el desè. Això ho he comentat, però funciona així. El setè centre, que és corporal, hi ha els programes, la informació, que no s'activarà fins que no s'obri el vuitè.
Uh-huh.
O sigui, seria com, diguéssim, que tu tens un ordinador en uns programes molt avançats que no pots fer-lo servir en aquell sistema operatiu. Has d'esperar a la següent versió per a que se puguin activar.
Uh-huh.
Una mica així en un programa informàtic. Llavors, al novè, al setè, tenim els programes que s'activen al vuitè. I al novè tenim els programes que s'activen en el desè. Antes al desè ens trobem que és el centre responsable de la creació divina, de les sincronicitats de la vida, de la fusió de les energies masculines i femenines al nostre interior. Això és molt important.
Uh-huh.
I també allí s'activen les habilitats contingudes al novè chakra, que són les que ens permetran experimentar el pla de la nostra ànima, allò que havíem parlat del creador, del sanador i del mestre.
Sí.
I que aquí els temes també són potentíssims, perquè el tema del masculí i el femení, nosaltres aquí, ara, en la consciència actual, hi ha una separació terrible.
Sí.
Hi ha una gran incomprensió de les energies. Prou feina tenim per entendre la de cada un.
Sí.
Com per entendre l'energia de l'altra polaritat. Pues en el moment en què obris aquest centre, no només la teua l'entens, sinó que incorpores també la de l'altre, i entres a ser un quan parlem d'aquest tipus d'energies.
Uh-huh.
És fantàstic, pues, perquè clar, llavors tu pots, tens el que seria l'energia masculina, que treballa més en el tema de l'acció, i l'energia femenina, que treballa en el tema de la recepció, les pots contindre tu, aquestes habilitats, aquesta manera de funcionar, aquesta vibració tant receptiva com activa, ja les tens incorporades en el moment en què les tens fusionades dins teu. Mm? Antes de... Bueno, continuem.
Sí.
Continuem perquè voldria fer un petit comentari de cada un. Estem al chakra desè, ara me n'anem a l'11.
Sí.
I a l'11 està ja les capacitats per a adquirir les habilitats espirituals avançades, que ja mos parlarien ja de viatjar fora dels límits del temps i de l'espai, tipus teletransportació, la bilocació, la precipitació instantània dels pensaments, allò que parlaves tu, que dius, però clar, tota aquesta informació, com se fa en un instant? Doncs pues sí, és així, o sigui, en el moment en què tu la necessites, t'arriba. I això són els programes que s'activaran al 12au, quan obriràs el 12au. Ah. I ja on anem al 12au, que el 12au ja és el màxim, ja és la connexió a nivell monàdic de la divinitat, o sigui, ja té fons, com aquell que diu, quasi seria, quan ens parlen de la il·luminació, seria quan obres este chakra, perquè ja tens els coneixements avançats de tot el tema espiritual, seria com si t'ascendiguessis, saps? Quan parlem d'un mestre ascendit, sí. Seria ja quan té tots els centres oberts. Estàs connectat en el cosmos, estàs connectat en tot el superior i pots expressar aquí baix tot allò que tu ets.
Agustí, jo, per curiositat, sí. Tu on te trobes de tot això?
Bueno, nosaltres estem treballant ara actualment aquí a les 27 pedres, estem treballant el chakra de Zen. Uh-huh. Avui dia tampoc no és que tinguéssim obert al 100% tots els centres. Ja t'he anat dient que això simplement vas anar obrint poquet a poquet i conforme vas obrint una miqueteta més per dalt, tots els altres se van obrint.
Qui obre això? Qui s'encarrega de fer això? O és un treball?
La meva dona i jo som els que ens encarreguem de portar aquests cursos i d'acompanyar la gent que està treballant en tot això. Sí? Uh-huh. Abans, doncs, bueno, una mica ho hem ordenat així, no? Ho hem agafat i vam començar, nosaltres vam obrir la botiga el 2007, les 27 pedres, vam obrir el 27 del 7 del 2007, sincronicitats de la vida.
Sí.
I aquell any vam treballar tots els chakres corporis. Llavors, el 2008 vam treballar el 8è. El 2009 vam treballar el 9è. Ara, el 2010, vam treballar el 10è. I l'11 i el 12, doncs, d'aquí al 2012, que és una de les dates, la data que se parla del canvi vibracional de la Terra. Llavors, ara estem al 10è. I durant tot aquest any estem fent diversos cursos i treballs per anar obrint-nos en este centre.
Val.
El dia 20... Este curs lo fem el 23 del mes que ve, d'aquí un mes.
El del Chakra 10.
Sí.
Val. Llavors, qui no hagi anat als anteriors no pot anar al chakra a obrir el Chakra 10, per exemple?
Cada cas és un món,
sí.
Perquè hi ha gent que està preparada.
Uh-huh.
Vull dir, sense ella tindre consciència, ha anat fent els passos. Ja t'he dit que avui és, no som nosaltres qui ho estem promocionant, això és tot el planeta el que està en aquestes freqüències d'obertura. Llavors, una persona que estigui molt sintonitzada en el planeta pot estar preparada per obrir-lo, este centre, i ja t'he dit que cada vegada que obrim, s'obrin tots.
Molt bé.
Llavors, aquesta persona vindria a aquest curs i obriria potser una miqueteta i pop, s'anirien obrint tots els altres centres. A cada curs nosaltres també toquem tots els centres inferiors en aquell que estem treballant.
Uh-huh.
Llavors, he de dir que cada cas, qualsevol persona que se pugui interessar, o simplement que vingui a xerrar un ratet amb nosaltres i en seguida ho sabrem si està oberta, si no. De tota manera, també fem alguns tallers, com per exemple vam fer ara, el dia 11 d'este mes que estem ara, vam fer un taller de minerals que era dels centres 8, 9 i 10, per aquell que realment tenia ganes d'enganxar-se en esta, que sentia que ell havia d'estar en esta ona, en esta avançada, i poder-se enganxar al tarro, poder pujar del tren, doncs fem estos cursos que una mica avancen hasta un concentrat de la faena, que Déu-n'hi-do són molt potents, perquè la faena és molta, però sí, també és el mateix, si la persona està preparada, doncs tot, ja t'he dit que tot està guiat i totes les condicions són òptimes perquè se pugui donar-se en aquestes coses.
Doncs, Agustí, ho deixem aquí.
Molt bé.
I t'emplacem per una altra cita amb el nostre programa, Entre el cel i la terra.
Quan vulguis, Araceli.
Gràcies, Agustí.
Gràcies a vosaltres.
Place and why lighted streams lie still without a sound, like some soft minor star of dreams. The snowfall holds me around in wood and water, earth and tear, silence.
La tornada de l'espiritualitat. L'espiritualitat és la transformació de l'individu en amor. Per a un místic, entenent-lo com a ésser humà compromès amb una pràctica espiritual no dual, la vida convencional no deixa de ser més que una forma de vida patològica. És a dir, La recerca de benestar o normalitat segons criteris purament psicològics condueix a un dualisme impossible de transcendir. S'etiqueta a la gent histèrica massa expansiva o obsessiva, massa tancada. Se'ls diagnostica paranoica, agressiu o esquizoide desconnectat, segons el cas. Quan decidim sortir de l'etnocentrisme de la psicologia científica, ens adonem que, com assenyalen les tradicions unitives, en el món convencional tots els éssers humans patim. Pot ser que el científic reduccionista i el Buda es trobin davant el mateix buit, però, mentre que el primer, el científic, probablement sentirà nàusees, el segon somriu. Sembla que, de nou, molta gent emprèn una recerca espiritual com una forma de realitzar-se psicològicament, però la veritat és que existeix un gran perill de neurosi que la majoria només aconsegueix justificar amb arguments espiritualistes. Alguns d'aquests cercadors ho fan en l'àmbit de les religions organitzades i les vies místiques tradicionals. Uns altres, fora de marcs institucionals, encara que ho facin prenent seient sobre pràctiques sortides d'una via tradicional: el retir, el pelegrinatge, l'oració, la meditació, l'exercici psicocorporal, les tècniques artístiques. Malgrat tot, les dificultats són nombroses i moltes persones es queden encallades en l'intent. La principal dificultat radica que tant la realització psicològica de la personalitat i de l'inconscient com la realització espiritual són etapes distintes i diferents del mateix procés. Alguns obstacles poden resultar reconeixibles. Per exemple, parlar d'espiritualitat des d'un punt de vista purament intel·lectual, sense partir d'experiències o pràctiques personals concretes. L'espiritualitat es converteix així en un joc intel·lectual en el que és fàcil ser crític emparant-se en el tipus de mentalitat reduccionista i materialista imperant. En l'espiritualitat autèntica, l'experiència és prèvia a la racionalització. És fàcil ser crític, però igual de fàcil ser hipòcrita, parlar de l'espiritualitat amb eloqüència i explotar, per a benefici propi, l'aspecte misteriós i la recerca ingènua de l'espiritualitat. Es pot ser un gran especialista en mística comparada i desenvolupar elaborats discursos sobre la relació d'Orient i Occident i tenir només referències de llibres. Enfront d'aquestes postures més actives, trobem actituds mandroses i mediocres, persones que han estat educades en una tradició religiosa i es limiten a complir rutinàriament amb els preceptes doctrinals, sense cap interrogació sobre el que fan o el que diuen que creuen. Altra interpretació interessada de l'espiritualitat la trobem en les actituds narcisistes que s'aferren a la fórmula que diu «tot està aquí ja», com una justificació per a tot el que fan i el que diuen. Per aquests que creuen estar en possessió d'una veritat inqüestionable, no cal esforçar-se per aconseguir res i les coses han d'arribar i produir-se miraculosament. Aquests últims dels que parlàvem manquen de compromís i lliurament a un camí de qüestionament constant que implica esforç i, per què no dir-ho, sacrifici. També trobem els campions, aquests que entenen l'espiritualitat com una competició en la que cal ser el més ràpid o el més tossut. Acostumen a provenir de la psicoteràpia i el desenvolupament personal. Volen ser els millors o simplement estan guiats únicament per la idea de millorar. A més, estan els que, impulsats per una curiositat quasi paranoica, han recorregut totes les vies i coneixen totes les respostes, però tot això serveix per a la protecció del seu ego. Per descomptat, trobem també en l'espiritualitat l'actitud consumista, als interessats en tots els objectes que envolten l'espiritualitat. El viatge interior s'ha convertit en un mercat on es troben tot tipus de màquines i aparells per anar més de pressa, sense esforç, amb garanties. Música, encens, espelmes, gongs, viatges al desert, seguir el gurú, xarlatar per tot el món. Música. Cada dia és més freqüent trobar persones que manifesten haver aniquilat el seu ego i ser éssers il·luminats. Generalment són persones que han tingut una experiència momentània de felicitat o transcendència. Si aprofundim una mica, trobem que aquesta experiència va arribar després d'una depressió o un trauma important, al que evidentment es denomina nit fosca de l'ànima. Aquesta experiència s'identifica amb l'experiència suprema i última. No obstant això, a la senda de l'espiritualitat mai s'arriba al final. Desgraciadament, la fascinació que provoquen aquest tipus de persones fa que moltes altres els segueixin i contribueixen al desenvolupament de gurus paranoics que viuen apegats i dependents del seu poder i de l'adulació dels altres. Carisma i saviesa són fàcils de confondre i acaben confonent a l'interessat i als seus seguidors. A ningú li interessa la persona pacient, humil, modesta, compassiva, atenta, generosa, l'única missió de la qual és viure en l'amor desinteressat i fer el que pot pels altres. Per això és tan difícil reconèixer a un veritable místic, un savi, un ésser espiritual. Espiritualitat i personalitat. La espiritualitat sembla ser més aviat una superestructura que no s'instal·la en l'individu fins que té el convenciment que els plaers sensorials i les relacions convencionals no li faran sortir del patiment. Però aquesta superestructura se sustenta en una estructura personal amb trets psicològics ben definits que resistiran a ser transcendits i justificaran l'elecció d'una via o d'una actitud enfront de la via que perpetuï la pròpia estructura. Per exemple, el que viu en un estat d'indiferència triarà la via del desenganxar-se. Res li resultarà més fàcil que relativitzar-ho tot. Els deprimits prendran la via de la renúncia o de l'acceptació de la pèrdua, cronificant aquest sentiment però elevant-lo a la posició de condició espiritual. El que els que ens menyspreen, desvaloritzen o simplement s'odien, tendiran a la via de la humilitat. L'amor de l'ego és una idea molt suggeridora per als suïcides i una justificació per a les persones amb un nucli psicòtic de la personalitat. Existeix molta personalitat inestable que no pot construir una família, un perfil laboral o professional, una identitat fiscal o una presència social en la comunitat o municipi que viu, o simplement que li molesta l'èxit social i que adopta la via de l'esperit errant. Se sent lliure quan en realitat no pot comprometre's. El que tipo dels altres i desconfia de la vida es convertirà en eremita. El seu veritable objectiu és l'aïllament. Per a ell, el tancament és una lecció espiritual. Al contrari, el predicador itinerant parlarà de l'obertura per a fugir de la seva claustrofòbia. Els que tenen tendències dominadores i orgulloses acostumen a aconseguir llocs de responsabilitat en ordres religioses o grups espirituals i acaben identificant el seu tret amb el grup per al que treballen, sentint-se ferits, per exemple, quan s'ataca el seu grup, conreant així el fonamentalisme. Trobem personalitats delirants darrere de molts llibres pretesament espirituals. Converses amb Déu, amb els àngels, amb els esperits, amb els extraterrestres. Els que escolten veus tenen aparicions, tràngols, fenòmens de possessió. En comptes d'escoltar el seu inconscient i elaborar-lo internament o amb ajuda d'algú, ho propaguen com a intuïcions o premonicions espirituals. Confonen la pulsió amb el mestre interior i converteixen en translació el que necessitaria sublimació. Dos carrers que condueixen al buit. El cansament o inquietud del cor és una pèrdua de motivació, una desafecció que reconeixen en molts cercadors que després de grans esforços servint als altres i fent introspecció amb afany cauen a les urpes de la indiferència. Assèdia és el nom antic per a aquest estat d'inestabilitat psíquica i espiritual que marca l'estat depressiu. És abandonar-se a la depressió, una espècie de dimissió, de rebot, a seguir esforçant-se. avorriment, disgust, laxitud, impossibilitat de mantenir l'atenció, rebuig a la situació actual. Així s'ha definit la depressió. Si a això li afegim la inquietud, l'ansietat o l'angoixa, el quadre està complet. En un marc espiritual, tristesa, assèdia, depressió són considerats tentacions. L'ascetisme com a pràctica espiritual sana és un procés experimental que usa la no evitació del displaer per a comprendre el sofriment. Quan se senyís això, ens fa més humans, eleva el nivell de satisfacció amb la vida i trenca barreres amb els nivells més profuns de la nostra ment. Quan no es practica amb aquesta perspectiva, degeneren alguna cosa patològica. L'extremisme, que pot danyar el cos i fer més fràgil la capacitat de concentració de la ment. El masclisme espiritual, per cridar-lo així, que busca arribar als nivells màxims de capacitat de suportar el dolor. I el masoquisme espiritual, en el que hi ha una exposició al dolor provocada pel convenciment que un és mereixedor del sofriment. La satisfacció es deriva, llavors, de complir amb l'impuls de proporcionar-se dolor a si mateix. La pràctica ascètica té, com qualsevol altre sistema disciplinari, un revés que la converteix en doblement perillosa. El que la practica pot donar-se a un tipus de complaença dolorosa. El dolor es converteix en la prova d'amor. No s'abandona la posició de mereixedor de càstig i la bona idea d'oblidar l'ego es transforma en no poder pensar en altra cosa que en un cos martiritzat. En l'hinduisme, per exemple, es pot trobar també la diferència entre el tapasvi no asceta, que torna la seva agressivitat contra ell mateix, i l'alliberat en vida, que aconsegueix l'esforç sense esforç. El buit depressiu i el desig de buit són idees molt suggeridores per a justificar el nihilisme i el relativisme occidental. No obstant això, el buit és la més angoixant de les experiències humanes, mentre que la vacuïtat és la plenitud de la que sorgeixen totes les formes. L'espiritualitat és lliurament, no conquista. La confiança en la vida o fe va desplegant-se des d'una forma fixa en la que el desig s'imposa a la realitat, el desig de ser com Déu o que Déu sigui per a mi, cap a una confiança profunda que les coses són com han de ser, independentment de la meva posició personal en aquest ordenament de la realitat, des del fonamentalisme a l'equanimitat, des d'una forma d'omnipotència encoberta a un lliurament sense condicions. Thank you. entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.